Bon dia, arrenca la campanya de vacunació i Covid-19 a diferents CAP de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquesta campanya que bàsicament se centra en els centres d'atenció primària, però també des de l'hospital estem estudiant iniciar algunes accions per reforçar aquesta vacunació, tant per la població externa, però també pels propis professionals. Això és molt important.
A partir d'avui, els centres que depenen de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindran diferents dies i hores de vacunació on és necessari tenir cita prèvia, com ara escoltaven de la veu del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramí i Torrentà, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Una de les principals novetats d'aquesta campanya és que durant els propers dimarts d'aquest mes, per exemple, les persones que ho desitgin es podran vacunar a l'hospital sense necessitat de tenir cita prèvia. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 13 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot organitza un taller formatiu sobre reanimació cardiopulmonar. L'objectiu del taller és mostrar com actuar d'una manera ràpida i efectiva davant una aturada cardíaca. La Fundació Impulse i Dinàmic posen en comú joves estudiants i empreses de la Garrotxa. Ho han fet a través d'un speed dating a Camp Montsà. L'objectiu és connectar nois i noies que es preparen per treballar amb empreses interessades en aconseguir mà d'obra. Fugi de Rosa Benejam guanya el primer premi Eva Toldrà. Enguany han participat 12 escoles regalades d'il·lustració de Catalunya i Balears, la 14a edició d'aquests guardons. Mossèn Salvador Batalla és reconegut amb la màxima distinció de la ciutat d'Olot. El reconeixement valora la seva trajectòria i la lluita pels valors democràtics juntament amb la cultura olotina. L'acte s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda al Casal Marià. En esports, l'Olot suma un punt a mar contra el Terrassa. Els olotins, que s'havien avançat amb un bon gol d'Aromí, van acabar lamentant l'empat dels agrenys i també la greu lesió del central Marc Fuentes. Per altra banda, el Club Natació Olot comença la nova temporada 25-26 amb gairebé 300 federats. 6 seccions divideixen els esportistes i el club ha reconegut els més compromesos i rellevants de la temporada passada en una entrega de premis aquest divendres al vespre. I a la contraportada parlarem dels dos cotxes de passatgers del tren d'Olot que s'han emportat a restaurar Móra la Nova. L'Associació Amics del Tren d'Olot celebra que el Museu del Ferrocarril d'aquest municipi, de les Terres de l'Ebre, es faci càrrec d'arreglar i conservar aquestes icòniques restes del tren d'Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Dia marcat per als aiguats de les Terres de l'Ebre, on el temporal encara no ha acabat i la Nacional 340 trigarà hores a recuperar-se. Crida la prudència per la previsió de pluges intenses a les properes hores al litoral, prelitoral i al prepirineu, mentre que les Terres de l'Ebre avaluen els danys. Un total de 32 persones afectades per les pluges continuen encara als centres d'acollida de Freginals, Amposta i Alcanar. Protecció Civil manté activat l'INUNCAT en fase d'emergència i les restriccions de mobilitat al sud del país. Mor un veí de Menàrguens atropellat per un turisme a l'A14 al Manà, al Segrià. La víctima, un home de 56 anys, ha estat embestit aquest diumenge a la nit per causes que encara s'investiguen. El govern català preveu que l'economia creixi un 2,5% 2,5% el 2025 i un 2,1% el 2026. Aquest any estarà marcat per l'impuls de la demanda interna. A la pàgina internacional, alliberats els primers captius palestins després de l'entrega dels hostatges vius israelians. Els primers autobusos amb els presos i civils palestins alliberats per Israel ja han arribat a Cisjordània i Gaza. I Brussel·les vol participar en la reforma de l'autoritat palestina i reitera que finançarà la reconstrucció de Gaza. Von der Leyen diu que l'acord de pau de Sharm el-Sheikh suposa una fita històrica que permet començar un nou capítol.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la situació de llevant es manté i compta perquè pot durar tota la setmana. Aniran arribant ruixats pràcticament cada dia. Veurem amb quina intensitat. Potser entre dimarts i dimecres siguin una mica més intensos també les comarques de Girona. Res a veure, però, amb el que va passar ahir al Montsià i al Baix Ebre, aquelles pluges de 100 a 200 litres per metre quadrat en registres oficials, com Mas de Barberans, la zona de la Galera, possiblement en alguna zona de muntanya no coberta per observatoris, de 200 a 300 litres per metre quadrat. De moment no coneixem més dades, però bé, ahir 0 litres a les comarques de Girona, i avui, bé, de matinada ha caigut 2 litres a la Bisbal, 1 litre a Girona, 1 litre a Medinyà, per tant, algun plogim ha arribat a caure, petita llampagada dins del mar enfront del Cap de Begú, però no és una situació d'aiguats, podríem dir, tan terribles com els d'ahir a les Terres de l'Ebre. Per tant, dia ennuvolat, amb alguna escletxa, sobretot cap a la zona del Pirineu, i bé, doncs algun ruixat intermitent anirà fent pràcticament tot el dia, i a la tarda algun xàfec o tempesta una mica més intensa. De tota manera, en principi no passarien de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i acumulacions que no haurien de superar els 30-40 litres per metre quadrat. N'estarem pendents. Situació de llevant, amb aquesta petita gota freda que fa dies que ens ronda, des del País Valencià a Balears cap al sud de Catalunya, i que avui puja una miqueta més al nord, però res a veure, insistim, amb els aiguats d'ahir, que no s'haurien de repetir, i menys a les comarques de Girona. Demà tot igual, aquesta temperatura estable, aquest cel ennuvolat, aquests ruixats que es repetiran i aquest vent de llevant i gregal amb mala mar a la Costa Brava. Les temperatures, doncs, poden baixar lleugerament de dia, hi haurà força més núvols i alguna pluja intermitent, insistim. I bé, ens hem llevat aquest matí amb 13 graus a Olot, 13 també a la Vall d'en Bas, 16 a Girona, 13 a Olost, al Lluçanès, o, per exemple, 8 a Puigcerdà i 9 a Molló.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 13 d'octubre de 2025, precisament dia en què arrenca la campanya de vacunació i Covid-19 a diferents CAP de la Garrotxa. Els centres que depenen de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindran diferents dies i hores de vacunació on és necessari tenir cita prèvia. Una de les principals novetats d'aquesta campanya és que durant els propers dimarts d'aquest mes, les persones que ho desitgin es podran vacunar a l'hospital sense necessitat de tenir aquesta cita prèvia.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
A partir d'aquest dilluns, la vacunació s'amplia a la resta de col·lectius convocats, és a dir, les persones a partir de 60 anys, les persones menors d'aquesta edat amb condicions de risc, persones residents en centres d'atenció a la discapacitat i docents i personal de serveis essencials, entre altres. A més, aquest any, com a novetat, s'avança la vacunació del personal sanitari i dels infants de 6 a 59 mesos, que únicament es vacunaran contra la grip. També es prioritza la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària. El gerent i director mèdic de l'Hospital d'Olot és Lluís Ramí Torrentà.
Aquesta campanya que bàsicament se centra en els centres d'atenció primària, però també des de l'hospital estem estudiant iniciar algunes accions per reforçar aquesta vacunació, tant per la població externa, però també pels propis professionals. Això és molt important.
Per primera vegada, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa posa en marxa un dispositiu de vacunació oportunista o espontània per facilitar l'accés a la vacuna de la grip i o de la Covid-19. L'objectiu és aprofitar el pas de la ciutadania per l'hospital per incrementar la cobertura vacunal i per fer que la protecció sigui més fàcil i accessible per a tothom. Totes les persones que acudeixen al centre hospitalari Garrotxi, ja sigui per visitar-se, fer-se una prova diagnòstica, acompanyar un pacient o visitar un familiar ingressat, podran vacunar-se sense necessitat de demanar cita prèvia. Es vacunarà els dimarts 14, 21 i 28 d'octubre de 10 del matí a 2 del migdia a l'aula d'educació sanitària, a l'entrada de consultes externes a la planta 2 de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Alhora, també aposta per la vacunació en els professionals, ja que reserva la setmana del 20 d'octubre per fer una campanya intensiva.
Transmetre'ls aquesta importància de la vacunació, no només per protegir-se amb ells, sinó per evitar que el virus de la grip i del Covid es transmeti d'una persona a l'altra i poder garantir l'activitat assistencial al màxim aquest últim trimestre de l'any.
Malgrat que el període prioritari de vacunació és durant la tardor i fins a finals de desembre, com altres anys, les vacunes contra la grip i la Covid-19 estaran disponibles fins que s'acabi la temporada estacional a finals de març de 2026.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot organitza un taller formatiu sobre reanimació cardiopulmonar. L'objectiu del taller és mostrar com actuar d'una manera ràpida i efectiva davant una aturada cardíaca. La jornada compta amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa i el Consell Català de la Ressuscitació, entre d'altres. Hi participaran 150 alumnes de 5è de primària de les escoles de la comarca, informa Néstor Carvajal.
Aquest dijous és el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria. En marc d'aquesta data, l'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i el SEM, entre d'altres, organitza un taller formatiu de reanimació pulmonar al FIRAL. El tècnic del transport sanitari de Catalunya, Jordi Ventura, explica l'objectiu i què s'ensenyarà a la jornada.
Doncs tècnics, professionals, tant metges, infermeres, auxiliars i tècnics amb emergències sanitàries, aprofitarem per ensenyar a les escoles i tothom que vulgui apropar-se aquells dies doncs nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. I també ensenyarem una unitat de suport vital bàsic, bàsicament quines són les nostres funcions i perquè tothom sàpiga en una situació d'emergència poder actuar.
El taller tindrà lloc des de 9:45 i durarà tot el matí. És dirigit a tota la ciutadania i participaran 150 alumnes de les diferents escoles de primària de la comarca.
També en matèria social i educativa, la Fundació Impulsa i Dinàmic posen en comú joves estudiants i empreses de la Garrotxa. Ho han fet a través d'un speed dating a Can Montsà. L'objectiu és connectar nois i noies que es preparen per treballar amb empreses interessades en aconseguir mà d'obra. Des de la Fundació Impulsa destaquen la importància d'iniciatives com aquesta pels joves que guien, Gerard Puigdemont.
La Lirian estudia un cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència. Ella i 39 joves estudiants més de la comarca han participat en una sessió d'entrevistes ràpides amb empreses i entitats de la Garrotxa, a Can Montsà, organitzat per la Fundació Impulsa i Dinàmic.
Doncs tenim més contactes a nivell sobretot de territori d'empreses i sobretot amb el que estic estudiant. Mira, per exemple, la Fageda, que va una mica relacionat amb el que jo estudio, doncs sí que és veritat que m'interessa molt, perquè a l'hora de poder fer suport doncs és el que està més clar. I la veritat que tothom doncs molt proper i ha anat molt bé, la veritat.
Per a les empreses de la comarca, aquests speed dating són més que útils. En poca estona coneixen possibles futurs treballadors. Els empresaris asseguren que venen joves amb ganes i amb potencial. En parla l'Anna Saurina, consellera delegada de Saurina.
És més important que la gent d'aquí coneguin les empreses, que les empreses coneguem els nois que estan estudiant i que és el futur de la comarca. És important que la gent d'aquí treballin a casa nostra.
Des de la Fundació Impuls asseguren que jornades com aquestes beneficien empreses i joves estudiants i que s'aconsegueixen materialitzar contractes laborals a mitjà termini. Jordi Rabat és ambaixador de la Fundació Impuls a la Garrotxa.
I després d'aquestes jornades el que serveixen és per veure, no tant des de la vessant pedagògica i formativa dels alumnes, la matèria, sinó veure les sortides que té. Quan et ve una empresa aquí, que potser ja has passat 20 vegades per davant amb el cotxe, i t'explica el que fa, moltes vegades això fa obrir els ulls. I el que sí que estem notant, doncs, que aquestes jornades, tant les empreses ja estan interessades en rebre talent, com les sortides dels joves és una sortida laboral que és el que els agrada fer.
I és que l'objectiu de jornades com aquestes és promoure la inserció laboral i orientar els joves en un moment en què la formació professional és més important que mai, amb la falta de persones que hi ha que es dediquin a oficis.
En medi ambient, amb l'arribada de la tardor, el sector de la llinya s'activa i augmenta les seves vendes. Enguany, les empreses de la comarca acusen les pujades dels costos i del combustible, però busquen una estabilitat de preus. Altres productes derivats de la fusta, com el pèl·let, van guanyant pes, però són encara residuals. Ens en dona tots els detalls en Guido Sanguerotti.
La venda de llenya augmenta any rere any i és un producte demandat en general. La més valorada continua sent l'alzina per la seva durabilitat i pel caliu que genera i s'està mantenint en preus que ronden els 190 euros per tona. El roure i el faig costen uns 170 euros per tona aproximadament, però aquests preus de venda possiblement augmentin en 10 euros per tona en els moments de més alta demanda. Ho explica Joan Mercè, empresari de la llenya.
La que agrada més, perquè fa caliu i que dura, és l'alzina. En comprem molt i tot això ve de la banda de la Garrotxa i una mica de l'Empordà i per allà baix. I aquí dalt el que nosaltres aprofitem més és el roure i faig. Ara ja en compro de verda, per deixar-la tenim un camp que la guardem, que s'assequi, perquè el que és important que la gent quan la venen a buscar en petita quantitat o grossa sigui bastant seca i llavors fa el foc que ha de fer. Es va acabar la temporada passada amb que hi havia humitats i d'allò, es va gastar bastant, es va netejar tothom que guardava llenya, ho tenen bastant net. A l'estiu ens ha anat bé i ara el dia que fa una mica de fred, bueno, tothom ve a buscar-ne i preparar-se.
Des de fa alguns anys el pèl·let i l'estella han anat guanyant pes en el sector. Les noves calderes van tenint cada cop més presència i s'ha obert un nínxol de mercat, tot i que la calidesa de la llar de foc i la llenya encara predominen.
L'estella és una cosa totalment diferent, estan netejant les pinedes de la muntanya i això va amb quantitats grosses per calderes i aquí nosaltres venem molt de pèl·let també. El que té que la gent és més brut, però agrada molt la llenya. Pellet també, no ho sé, potser en venem poder 10 trailers l'any, que són 25 tonelades cada trailer, però es gasta encara, tot i això, molta més llenya que tot això.
La modernització en l'ofici també està alleugerint més les càrregues de treball i la seva duresa i permet augmentar la producció. En el cas d'aquesta empresa de la Vall de Camprodon, s'ha pogut pràcticament doblar la producció, de 1.000 tones per any a 2.000, en qüestió de poc temps.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Fugir de Rosa Benejam guanya el primer premi Eva Toldrà. Enguany han participat 12 escoles regalades d'il·lustració a Catalunya i Balears, en la que ha estat ja la 14a edició dels guardons. En total hi ha hagut 8 projectes premiats gràcies a l'alta qualitat i nivell d'entre els 32 presentats, 4 d'ells amb accèssits com per exemple Orchidelerium de Carla Brocal de les Illes Balears, un llibre que articula la il·lustració científica en un relat fantàstic i poètic.
Aquest divendres ha tingut lloc la 14a edició dels Premis d'Il·lustració Eva Toldrà. Els guardons tenen l'objectiu d'estimular els treballs a final de cicles dels estudiants. Enguany s'han presentat 32 projectes, els millors de cada una de les 12 escoles d'art de Catalunya i Balears. El professor de l'Escola d'Art d'Olot i ajudant de l'organització, Jaume Vilanova, diu com el jurat valora les propostes dels alumnes.
Depenent de cada premi, es miren coses diferents. Per exemple, hi ha el Premi General, que és un premi en el qual pot obtenir premi qualsevol projecte relacionat amb l'il·lustració, ja sigui animació, ja sigui còmic, inclús a vegades la gent presenta còmics, llibres il·lustrats, portades de discos. Un any va guanyar un noi que havia fet uns skates, les il·lustracions d'uns skates, vale? Aquest hi pot entrar tothom.
El primer premi de la categoria general amb 1.500 euros en metàl·lic ha estat per Fugir, de Rosa Benejam. És un projecte que proposa un viatge des d'ambients domèstics càlids fins a la plasticitat de les profunditats marines. Globo de Helio, de Georgina Palazón, ha sigut el llibre il·lustrat escollit, una categoria d'especial interès, tal com explica Vilanova.
Ha de ser editable, no? Ha de tenir aquest component que es pugui editar. A vegades poden fer moltes filigranes amb els llibres, però per poder-se editar doncs és molt complicat. I aquest premi, a més a més, l'edita l'editorial Coma Negra i el distribueix ell. És un premi molt interessant. Tots són interessants, però aquest és especialment perquè bueno, arriba a les llibreries i...
El premi de l'Escola d'Art d'Olot, la guanyadora ha sigut Laia Pigem, per la seva proposta anomenada Primera persona del singular, una proposta introspectiva però universal, que fa transitar entre escenaris irònics i tràgics.
Abans dels esports, parlem d'un dels protagonistes d'aquest cap de setmana a casa nostra. Parlem de mossèn Salvador Batalla, que ha estat reconegut amb la màxima distinció de la ciutat d'Olot. El reconeixement valora la seva trajectòria i la lluita pels valors democràtics juntament amb la cultura catalana. Batalla admet que no s'esperava la condecoració, però està molt agraït. Va viure a la Garrotxa 11 anys, fins l'any 1979, quan va marxar a Palamós per exercir de rector, fins al 2022, que va tornar a Terres Garrotxines.
Aquest dissabte, el consistori de la ciutat d'Olot ha otorgat la màxima distinció a mossèn Salvador Batalla per la seva contribució a la reivindicació i la defensa de les llibertats democràtiques i la cultura catalana durant els últims anys de la dictadura franquista. Batalla va exercir, entre d'altres, com a rector de la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts i com a director del setmanari Olot Mission. Mossèn Salvador explica quin efecte va tenir la revista a la ciutat.
Una obertura i una llibertat, perquè la gent d'aquí moltes vegades estava com si tingués molt tancada, molt tradicionalista. Aquesta revista era una obertura cara al futur, cara a la primavera, cara a la joventut.
Batalla diu que la seva trajectòria ha sigut molt dispar i parla sobre la seva etapa eclesiàstica.
Que passa que vaig ser una persona més oberta, un capellà que parlava de les condicions socials, de la vida de la gent, i per tant que buscava que la gent participés a les tasques municipals i a les tasques en general.
A més, el mossèn reflexiona sobre l'evolució democràtica fins a l'actualitat i compara aquesta amb el passat.
Que fent les comparacions, és cert que hi ha hagut una evolució, que Olot ha canviat molt, que és molt rica, que és molt està oberta culturalment, que té tots mitjans molt interessants. Ara, no sé si aquesta democràcia és de tothom, i tothom hi pot participar. No sé, hi posaria un interrogant.
Batalla admet que no s'esperava que la gent i l'Ajuntament encara el consideressin per aquesta distinció i afegeix que ha quedat molt impressionat i agraït.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'Olot suma un punt a mar contra el Terrassa. Els olotins, que s'havien avançat amb un bon gol d'Aromí, van acabar lamentant l'empat dels agarencs i la greu lesió de Marc Fuentes. El central es va lesionar el genoll i podria ser baixa de llarga durada. Amb 9 punts a la classificació, l'Olot queda a 2 del play-off i a 4 del descens. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va deixar 2 punts contra el Terrassa. L'equip de Roger Vidal guanyava per 1-0 i jugava bé, però va acabar rebent el gol de l'empat en la primera ocasió que va tenir el rival a la segona meitat. Per això al tècnic li va quedar aquesta sensació després del partit.
Bé, mal gust de boca. Crec que hem fet mèrits com per guanyar el partit i no ha pogut ser, no se'ns ha escapat. Una de les poques ocasions que han tingut. Bueno, s'han escapat els 3 punts, no? Crec que hem fet mèrits de sobres per guanyar el partit.
L'Olot va tornar a fer una molt bona primera part, va estar bé amb la pilota i agressiu sense, i va crear fins a 5 ocasions clares de gol. En moltes d'elles, el gran protagonista va ser Joel Arumí, molt actiu en atac per la banda esquerra. Al començament del partit va posar 2 grans pilotes a l'àrea petita que ningú no va poder rematar, i al minut 38 va fer el gol ell. Va rebre una pilota de Pedro del Campo i amb la cama dolenta, amb la cama dreta, la va clavar a l'escaire de la porteria de Marcos. L'alegria, però, va durar molt poc, perquè només un minut després l'estadi municipal va emmudir en veure la greu lesió de Marc Fuentes. El central es va lesionar tot sol al genoll. Segons el primer diagnòstic, té afectat el lateral extern. Haurem d'esperar les proves per conèixer l'abast d'una lesió que podria deixar Fuentes diversos mesos fora dels terrenys de joc. Al seu lloc va entrar Robert Costa.
Entenem que hi haurà alguna lesió una mica greu, esperem que sigui el menys greu possible. Bueno, des d'aquí anem a enviar-li els màxims ànims possibles, sí que crec que demà té alguna prova per aquí i ens veurem. I Robert ha estat molt bé. Robert és un jugador prou madur com per saber que fins ara no li tocava, i ara que li toca, doncs estarà a un nivell alt, que per això el tenim aquí.
L'Olot va lamentar la lesió de Fuentes i també l'empat del Terrassa. A la segona meitat i en la primera ocasió que van crear, els agarencs van marcar l'1-1. La Rauri va aprofitar una pilota solta després d'un refús a dins l'àrea i va enviar un xut potent que va superar Pol Ballester. L'empat no es va moure del marcador. L'Olot va acabar atacant, però no va trobar el gol de la victòria. Va fer un bon partit, però va pecar una vegada més de falta d'efectivitat.
Hem fallat ocasions clares de gol i això no és creu, sinó és real, és objectiu. Però bueno, estic orgullós perquè l'equip és reconeixible, perquè l'equip genera ocasions, perquè l'equip és sòlid defensiu. Pues clar, si no la poses a dintre, l'equip rival juga també, no? I un gol el pot fer.
Després de l'1-1 contra el Terrassa, l'Olot se situa a 7è a la classificació. És a 2 punts del play-off i en té 4 de marge respecte del descens directe. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, el conjunt olotí visitarà el camp del Torrent, un equip que és penúltim i que encara no ha guanyat.
De futbol saltem a la piscina amb el Club Natació Olot, que comença la nova temporada 25-26 amb gairebé 300 federats. 6 seccions divideixen els esportistes i el club ha reconegut els més compromesos i rellevants de la temporada passada en una entrega de premis. La presidenta del club destaca la importància de mantenir uns bons valors com a persones per sobre dels resultats esportius. Recorda que una gran part de les seccions les conformen mainada i joves.
Aquest divendres s'han presentat les seccions de federats del Club Natació Olot. Waterpolo, tennis, atletisme, triatló, natació i pàdel conformen les 6 disciplines on el club competeix durant aquesta temporada. Respecte a l'any passat, el total d'esportistes ha pujat des dels 250 fins als 280. A més, s'ha aprofitat l'ocasió per fer un reconeixement als esportistes que hagin destacat la temporada passada, tal com explica la presidenta del club, Gemma Soy.
La premiació al jove promesa, aquell esportista de la base, doncs, que hagi sobresortit més durant la temporada passada. Per l'altre és la regularitat, aquell esportista que ha tingut més compromís amb els entrenaments, amb les competicions, partits o curses. El millor esportista de cada secció, millor nedador, millor waterpolista, etc. I llavors el premi estrella, diguem-ne, és el trofeu presidenta, que de totes les seccions, de tots els esportistes, s'escull aquell que ha obtingut unes fites millors la temporada passada.
Soy afegeix que el més important pel club és mantenir els valors que tenen, més enllà dels resultats esportius.
Donant molt valor, diguem-ne, als valors, no?, del compromís, de la solidaritat, de la constància, que és bàsicament, volem que els esportistes compleixin més aquests valors que no pas que aconsegueixin unes fites esportives molt importants, perquè al final un percentatge molt gran dels gairebé 300 esportistes són de la base. Per tant, hi tenim una responsabilitat important en la formació d'aquests nanos més com a persones que com a esportistes.
L'equip de pàdel femení participa per segon any a la Lliga de la Demarcació de Girona. Enguany continuen competint i s'ha pogut presentar-les durant l'acte.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Torn per la contraportada d'aquest dilluns, on avui el protagonisme se l'endú al tren d'Olot, perquè dos cotxes de passatgers del tren han marxat cap a Móra de la Nova, on es restauraran. L'associació Amics del Tren d'Olot celebra que el Museu del Ferrocarril d'aquest municipi de les Terres de l'Ebre es faci càrrec d'arreglar i conservar aquestes icòniques restes del tren de casa nostra. No es preveu que puguin tornar pròximament a la Garrotxa, donat que allà es poden guardar en millors condicions.
La contraportada.
Aquest octubre Olot ha viscut un moment que passarà a la història, el moment en què dos cotxes de passatgers del tren d'Olot han estat carregats a un camió i han estat transportats a Móra la Nova, a les Terres de l'Ebre, concretament per ser restaurats al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Josep Manuel Malet és membre de l'associació Amics del Tren d'Olot.
Feia molts anys que anàvem intentant aconseguir de quina manera podíem restaurar-los i ells ens han donat l'oportunitat de fer-ho.
Es tracta de dos cotxes de passatgers del segle XIX que, tot i estar una mica malmesos, s'han pogut anar conservant amb el pas dels anys, i és que ja fa més de 50 anys que aquest icònic tren va deixar de funcionar. Fins ara, aquests cotxes de passatgers eren guardats a una nau pròxima a l'entrada d'Olot, on comença la 26.
Aquests estan en unes condicions bastant acceptables. Evidentment han patit molt, van estar exposats durant molts anys, una vegada al tancament del ferrocarril, van ser adquirits per una persona que els va convertir en bungalows en un càmping. Estaven exposats en un càmping a la intempèrie. Va haver-hi l'oportunitat de poder-los adquirir ja fa uns anys. De dintre, per desgràcia, no es conserva l'estructura original perquè es van convertir en bungalows, van treure tot el que hi havia dintre i ara es tindrà que fer una tasca de recuperació de tot això.
Els cotxes de passatgers són de l'Ajuntament d'Olot i, per tant, són de tots els olotins i olotines. Sobre la possibilitat que algun dia puguin retornar arreglats a la capital garrotxina, per ara sembla complicat, tot i que mai es pot descartar.
L'opció que torni a Olot sempre estarà present. Bé, falta un equipament, un lloc precís per poder-los col·locar. És un lloc en condicions. L'avantatge de Móra és que allí podem anar-hi qualsevol de nosaltres. Quan ells fan unes jornades de portes obertes, allí podran circular perfectament. La intenció és que vagin acoplats a la locomotora 22 i qualsevol persona olotina o garrotxina podrà anar a gaudir d'ells.
Els Amics del Tren d'Olot ajudaran a restaurar els cotxes de passatgers icònics del Tren d'Olot, tot i que la feina grossa la faran els tècnics i especialistes del museu.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 13 d'octubre de 2025. Ara, d'aquí uns instants, com sempre, us deixem amb la cita habitual dels dilluns al migdia, amb el tercer temps, amb tota l'actualitat esportiva que ens deixa al cap de setmana. Més actualitat aquí a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.